Migdia Cope Comarques Gironines. Actualitat, esdeveniments, cultura, oci, protagonistes. Totes les comarques de Girona són protagonistes els dimecres a 2:15 del migdia a Migdia Cope Comarques Gironines, amb Paco Basso.
Bon dia, bona tarda, bon dia. Millor bon dia i no ens liem. Doncs benvinguts, ja sabeu que estem fent el programa des de G-Working, que estem al carrer Manel Bonmatí, un periodista era, Manel Bonmatí Romaguera, en el número 2 de Girona. Des d'aquí tenim a l'estudi, doncs, cada setmana, per poder arribar a totes les comarques gironines, i esperem que, els convidats que tenim, doncs, us agradin les entrevistes que fem. Recordeu que quan comencem el programa sempre hem de donar un bon consell.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Doncs vinga, nosaltres anem a iniciar aquesta entrevista. Avui el nostre convidat és un home molt estimat arreu, sobretot a comarques gironines, per tot. Un home que ha treballat molt per la Costa Brava, però molt, eh? Vol dir que li hem d'agrair moltes coses del que ara podem gaudir a la Costa Brava, sigui gastronòmicament, sigui paisatgísticament, sigui de moltes coses. Ell és en Martí Sabrià de l'Ofeu. Martí, bon dia.
Molt bon dia.
Vas néixer, eh?
Vaig néixer a Palafrugell, ja fa molt de temps.
Home, no, fa poc que t'has jubilat, eh? Sí, però ets una persona de les que jubilades segueixes treballant, no, però segueixes en el món de tota aquesta història de la Costa Brava, de segueixes donant idees a la gent jove que necessita aquesta experiència, no?
Sí, la veritat és que sí, que afortunadament amb el pas de tants anys treballant a l'entorn del món del turisme, de l'hostaleria, de la cultura, doncs hem fet molts amics, i malgrat que ara ja no estem actius de manera formal, sí que encara acudeixo a molts actes, parlo amb molts empresaris, amb molts hotelers, i també tinc la sort de participar actualment com a director de la Fundació Jordi Comas Matamala, que és una entitat que també es dedica a explicar els beneficis del turisme, intentar fer crear un pensament turístic que ha passat a la bona direcció, la feina ben feta, el compromís, això que ens ha caracteritzat, com deia una mica mantegueta, durant tots aquests anys de tasca professional.
Sens dubte, la Fundació Jordi Comas avui dia és una de les capdavanteres amb el tema d'ajudar a tothom dins el món del turisme, de l'hostaleria. Fa poc que t'han donat un premi, no? El premi Timó Trajectòria en el grup Costa Brava Centres. Què representa aquest premi? Com molts que hauràs rebut, clar.
Sí, no, la veritat és que quan un arriba al final de la trajectòria professional, que et reconeixin feina feta i que ho facin els companys, la gent del sector, doncs et fa especialment feliç, perquè al final tots treballem intentant fer el millor possible. Llavors, quan la gent et diu, doncs crec que sí, que has fet bona feina i et donen un guardó, l'únic que vas pot fer és estar content, satisfet i orgullós d'allò, de haver fet les coses a gust de molta gent o de força gent. No sé.
43 anys de gerent del grup Costa Brava Centre, en el qual, doncs, entre altres coses, hi entra, doncs, la cuina de l'Empordanet, hi entra, doncs, els petits grans hotels, Costa Brava Verds, Tot això va ser, sens dubte, fa 43 anys que vas entrar-hi, va ser l'impulsor. Avui dia ens sembla que bueno, tot això ho tenim ja avui, això. Però suposo que aquests inicis van ser difícils, no?
Bé, va ser divertit perquè estava tot per fer. Jo vaig tenir molta sort perquè la gent que em va fitxar, jo en aquell moment havia acabat la meva carrera de geografia i història, havia de preparar oposicions i en aquell moment un hoteler molt conegut i reconegut, que era el Xiquet Sabater, el propietari de l'hotel Aigua Blava, em va dir, home, mentre prepares oposicions ens hauries d'ajudar. I Xiquet era una persona visionària, una persona amb uns criteris intel·lectuals i personals impressionants, fill de pare begureny i de mare japonesa, franco-japonesa, per tant, una barreja de senya rauxa absolut. I a mi el Xiquet em va encomanar el coquet aquest de dir en el turisme està tot per fer, fins ara tot ha anat creixent com per atzar, com aquell que quan plou i surt el sol, setembre surten bolets, doncs el turisme l'estem fent així. I havíem de començar a posar seny i ordre, de començar a tenir criteris qualitatius i clar, quan tens un paper en blanc, quan res s'ha fet en aquest àmbit, poder fer coses és més senzill. Per tant, vam aprofitar una mica aquesta avinentesa per fer colles d'empresaris compromesos, per impulsar tots alhora els criteris de qualitat o, jo què sé, els últims 15 anys, doncs, ser els primers a entrar de l'empresa familiar hotelera, ser els primers a entrar en el món digital i per tant, agafar avantatges competitives que ara es veuen i que tothom te la reconeix, que al final aquesta colla doncs, van sempre tres passos per davant de la majoria del sector.
Clar, muntar un grup com la Cuina de l'Empordanet, que clar, és posar d'acord doncs, tota una sèrie de grans restaurants, perquè estem parlant de restaurants ja amb una categoria, fins i tot dins el grup n'hi ha que tenen o han tingut estrelles Michelin. Això és difícil dins el món de la gastronomia?
No va ser difícil, va ser important fer entendre que si només ens volíem dedicar al mercat que ja coneixíem, no ens calia anar junts, però que si volíem anar a buscar gent una mica més enllà, si volíem anar a buscar clients a Euskadi, a Madrid o a França, hi havíem d'anar amb una marca global i amb una marca de territori. I aleshores, la veritat és que de seguida els que en aquell moment lideraven la cuina de l'Empordà, l'Eduard Escons, el Jaume Lafont, o sigui, Tinar, s'apunta, Vic Roc, s'hi van apuntar i a partir d'aquí, evidentment, quan tens els millors, fer seguir més gent és relativament senzill. Una mica el mateix que ens va passar amb els hotels, quan vam muntar Costa Brava Hotels, tenir el Mas de Torrent, tenir l'Aigua Blava, que en aquest àmbit que sí, els altres ràpidament s'apleguen perquè reconeixen aquests lideratges i que anar al costat de gent que ho fa molt bé només pot portar que beneficis i ajudar-te a millorar-te també a casa teva. Per tant, la Cuina de l'Empordanet, curiosament, és un col·lectiu que vam començar a fer coses amb aquest nom l'any 83, que el vam formalitzar com a entitat pròpia amb estatuts l'any 95, és a dir, que està a punt de fer 30 anys i que hi ha hagut un canvi de generació i la marca segueix impulsant la cuina del país, continua havent-hi els millors cuiners de la comarca i cada cop que hi ha un nano que despunta, el grup és generós i el convida a participar i, per tant, jo crec que és una de les coses que hem fet bé i de les que em sento més orgullós. Sí, sí.
Ah, suposo que fa 43 anys quan em vas iniciar la gent tenia petits hotels que més aviat eren, per dir-ho d'alguna manera, pobrets hotels, que eren... Això ha fet un salt abismal, perquè avui dia aquests petits són petits grans hotels, que gràcies a aquesta feina s'ha dignificat la part aquesta, que segurament això era dels avis, ho va passar als pares, i ara els joves han volgut doncs, donar aquest... Que la categoria que té que tenir aquests, perquè per exemple petits grans hotels vol dir que són hotels amb poques habitacions, dedueixo jo.
Sí, Sí, vol dir hotels amb poques habitacions, però amb el mateix servei que un gran hotel.
Són clar, petits, clar.
De mida, i són grans, el servei, diria més, són fins i tot més grans els serveis, perquè en un petit gran hotel sempre hi ha una família al front, per tant, sempre hi ha algú que t'acull, com si estiguis a casa seva, que et mima, que et cuida, que sap el teu nom, perquè només té 12 clients o 10 clients, i per tant, no ets el de la 104, ets el senyor Brull, el senyor Pagès, el senyor Vidal, el senyor Macron. I, per tant, això te dona un plus que cada cop més la gent valora i aprecia i que, per tant, també permet vendre a uns preus que, tot i tenir poques habitacions, aquell negoci sigui factible i sigui rendible. Però, insisteixo en el valor de treballar en equip. Quan hem aconseguit fer aquestes colles, un impulsa l'altre. Recordo molt bé totes les reunions, quan arribava algú i deia «Bé, jo aquest any he fet un petit spa». I al costat hi havia dos que deien «Hosti, i t'ha costat molt, perquè jo també en vull fer un». I l'any que ve resulta que l'altre també feia l'spa. I per tant, ha sigut com una competició amical entre ells per fer-ho cada cop millor. I això és el que ens ha portat que en aquests moments aquesta zona del Baix Empordà o de l'Empordà sigui la zona més cara de Catalunya, la més prestigiada, la que té més crèdit, la que té més estrelles. Crec que una cosa ha impulsat l'altra i hem de mirar que aquesta situació no es pari i segueixi. Jo crec que tenim les bases, els fonaments fets i que per tant ara això ja està molt instaurat. I que, com deies tu, Paco, aquestes noves generacions venen de veure a casa seu els avis esforçant que partirà una fonda, una pensió, com els pares ja van passar a hotel i com ells han fet un hotelet de luxe o un hotelet de primera divisió. No? Per tant, bé, a mi em fa especialment feliç perquè també ens fa diferent. Fixa't que ahir estava a Montsopà Lloret i parlàvem d'això, del model francès. El model francès on pràcticament tots els hotels són de tres cadenes franceses, tots s'assemblen, tots són igual, és igual que vagis a Toulouse, que vagis a Marsella, que vagis a Ligier, que vagis a Lacoste, les mateixes marques, els mateixos hotels, mentre aquí anem, encara anem a Cala Claret, encara anem a Cala Blanca, encara anem a Sant Pep i a Sant Taco. I per tant, els hotels tenen un segell i una personalitat pròpia que crec que la gent està una mica cansada de trobar el mateix a tot arreu i que, per tant, quan té una cosa amb signes d'identitat propis, el públic el fem més content. En realitat, això de viatjar va començar precisament per conèixer coses diferents. Si te'n vas a Londres, a París i a Madrid i a Barcelona i trobes les mateixes botigues i trobes els mateixos hotels, part del viatge perd interès. Per tant, hem de mirar de mantenir aquest tipus d'establiments familiars tan personalitzats i tan compromesos.
Que el mateix ha passat amb les vinyes, eh? Que ara el porta gent jove, generacions joves,
és una bona comparança.
Sí, perquè pots anar a menjar a mida les vinyes, t'ensenyen que el vi no ve embotellat, sinó que hi ha una transformació molt abans de que tu te'l beguis a la taula. Martí Sabrià, tu... creus que la Costa Brava ha tocat sostre?
No, la Costa Brava ha tocat sostre. Ha tocat sostre un model de turisme, crec jo. És a dir, el que hem de fer, i allí ho deia la directora general, és a dir, el que hem de fer és aquesta renovació permanent del model. És a dir, no val estancar-se en allò que funcionava als anys 80 o que funcionava als anys 90. Tot està canviant. Per tant, tenim l'obligació de que la Costa Brava entengui, com alguna part de la Costa Brava crec que hi ha entès, que no es tracta de créixer, sinó es tracta de millorar. No es tracta de fer més hotels, ni més apartaments, ni més càmpings. Es tracta de que els que tenim ho facin cada cop millor i siguin cada cop més notables, més notoris, i la gent se'n vagi més recança i, per tant, amb moltes ganes de tornar. Aquest és el futur que a mi em sembla que es mereix la Costa Brava. No podem edificar més, no podem fer més colla. Jo m'han convidat a una conferència en un lloc i em van dir que parla de desestacionalització. I tothom esperava que jo tingués la recepta màgica perquè vingués més gent al febrer o al novembre. I jo vaig dir, no, és que el que hem de fer és fer venir menys gent a l'agost, perquè no es cap a les platges i no es cap a les carreteres. I això, si hi ha algú que va posar mala cara, digui, no, home, no, que l'agost és quan fem molts diners. I sí, escolti, però hem d'aprendre a fer-los sense que cap dels que han vingut i han pagat se'n vagi amb la sensació de que no ha estat còmode, de que no ha estat a gust, de que a la platja no ha pogut posar la tovallola o que per arribar a Cadaqués ha estat 4 hores parat a la carretera. Per tant, crec que la Costa Brava el que ha de fer és evolucionar en aquest sentit, de ser més païble, de no creixer més, de fer-ho cada cop més bé, i això està molt demostrat, que ja en algun indret ja ha passat, amb més clients es pot facturar el mateix o es pot facturar més fins i tot. Per tant, no vol dir regular això vol dir fer-ho una mica diferent, i aquesta és la meva visió, i intento escampar aquest criteri des de la Fundació Jordi Comas i en tots aquells fòrums on se'm convida.
Clar, perquè Barcelona, per exemple, es queixa de que hi tenim massa turisme d'Espardenya, Girona tenim l'aeroport Girona-Costa Brava, però clar, un dels que ens aporta més gent és Ryanair. Ryanair estem parlant de baix cost, per tant, una companyia aèria de baix cost et porta, suposo, que tant que jo viatjo amb Ryanair, et porta gent de baix cost, no? Això ens perjudica, o seria bo que vinguessin altres companyies més que no fossin de baix cost?
És evident que seria bo que hi haguessin més companyies a l'aeroport i que diguessin que no fossin de baix cost, però al final el mitjà de transport és un mitjà, no és un objectiu. És a dir, si volem anar nosaltres a Bologna, demà tu i jo, perquè anem a Bologna, perquè, o anem a Mòdena, perquè anem a veure un productor dels millors vinagres del món. I direm, quina línia aèria vol a Bologna? I que farem que hi hagi. Ens és igual com es digui Ryanair, CPMR,
o GT.
Ens és absolutament igual. El que volem és arribar allà, perquè l'objectiu és anar a tastar un vinagre, o anar a veure una elaboradora de vinagres o de formatges o el que sigui. Per tant, això no és tan important. O sigui, jo he explicat moltíssimes vegades que el que fa bons públics és la bona oferta. Ningú entri a comprar-se un Mercedes si només té diners per comprar un Citroën. Per tant, i les dues botigues estan de costat. Tothom entra allà on ha d'entrar. El que ha de ser molt bona és l'oferta nostra, val? No quina oferta d'aquí ens porta fins aquí. El que necessitem és que els hotels siguin molt bons, que els restaurants siguin molt bons, que les botigues siguin molt bones, que les platges siguin impecables. Si això és bo, el públic que vindrà serà bo, perquè si és bo, acostuma a ser més car. Per tant, qui va en els llocs més cars? Els que tenen és per pagar-ho. El que no tenen és per pagar-ho, no va en els llocs cars, perquè no es pot gastar, o només pot estar un dia, contra estar-ne 4, que és el que vol fer, de vacances o d'estada. Per tant, els públics van allà on se'ls ofereix allò que ells busquen. La Costa Brava, en general, l'Empordà en particular, s'han dedicat a tenir la millor oferta del món. I si tenim la millor oferta gastronòmica, i si tenim la millor oferta de vins, i si tenim la millor oferta d'hotel, vindran els millors públics del món. D'això no n'hi ha cap mena de dubte. I crec que l'exemple dels cotxes és fàcil d'entendre. És a dir, qui va comprar-se un Kia és qui diu, jo per el meu cotxe que m'he de comprar ara tinc 18.000 euros. I el que en té 60 o 70 pensa en anar, no a Can Kia, sinó a Can Mercedes, o a Can, no sé, o a Can Volkswagen, o a Can...
Sí, sí.
I això era així. Per tant, el que hem de tenir bo és l'oferta. Si l'oferta és bona i de qualitat, vindran públics de qualitat. Si l'oferta és esparracada i xabacana, vindran públics esparracats i xabacans.
L'ideal és el que troben un cop estan en el lloc.
Exactament.
Martí, sens dubte has estat el precursor d'uns dels actes més importants que es fan a les comarques gironines, concretament a Calella de Palafrugell, la cantada d'havaneres. Tu quan la vas començar ja? Has sigut el cap visible de sempre.
Jo no la vaig començar. Va passar una cosa curiosa, que jo en aquell moment, abans de l'estat que estava al centre del director del Patronat de Turisme a Palafrugell, i un la revetlla de Sant Joan, que jo estava a punt de marxar a Mallorca, van arribar dos policies a casa, perquè era una època que no hi havia mòbils, i em van dir, l'alcalde et vol veure urgentment. Jo dic, no, que perdés l'avió, que no em veig a Mallorca. És igual, puja la moto i vine un moment fins a l'Ajuntament de Palafrugell. L'alcalde em diu, Martí, els amics de Calella m'acaben de dir que no faran les avaneres aquest any. Faltava una setmana, per la cantada, que era el primer dissabte.
Déu-n'hi-do.
Dius, t'anar-te ocupat tu? I, home, dic que no. I res, vam començar a organitzar des del patronat i efectivament vam aconseguir que d'una cantada que ja estava molt bé, que ja tenia prestigi, però que era molt local, que era un esdeveniment de primera magnitud, que al cap de dos anys ja el donava la televisió, primer en diferit, el tercer o quart any ja el donava en directe, encara es donava, que l'any passat de tenir 600 cadires a la plaça, tenir 30.000 persones a Calella, i que avui és un referent de cultura pensada en termes també de turisme i de participació popular. L'Havanera, l'any 86, quan jo faig càrrec de la cantada, com a director de la cantada per primer any, corria el risc, com semblava que corria la sardana, que tot allò que era cultura popular és més perdent, perquè l'arribada de la democràcia feia que es poguessin fer moltes més coses que abans, i per tant aquesta cultureta tan local semblava que es perdia, i afortunadament les avaneres avui estan supervives. Jo ho vaig fer durant 20 anys, és a dir, dividir el 86 al 2005, a més, fa el 2007 em van donar l'oportunitat, em van demanar que dirigís la 50a edició, i la veritat és que és una de les coses que també me'n sento extremadament orgullós i satisfet d'haver pogut participar d'aquest esdeveniment.
Sempre és fal...
per dir que la cantada és el que ens va fer crear després el Festival de Jazz de Costa Brava a Cap Roig, que és l'actual Festival de Cap Roig, és a dir que va ser una etapa molt productiva, buscant sempre això que jo crec que ha caracteritzat una mica la meva feina, que és dir, què més podem fer per fer venir la gent de fora, que no sigui dirigir que tenim sol i platja. Per tant, la cultura i la gastronomia com dos elements bàsics per captar precisament aquests públics que em deies abans, públics d'un cert nivell, perquè la gent que li agrada menjar bé, en general la gent d'un poder individual, i la gent que li agrada la cultura, les avaneres, el jazz, la música, també acostuma a ser una gent que té un poder decisiu per anar a concerts. Per tant, en el fons hem participat d'aquesta idea. Quantes més excuses tinguem per venir en aquest país, i no siguin estrictament d'ai que maco, i ai que maco i quina platja més maca, sinó quina platja més maca, i quin palc, i quin monell, i quin pretallada més bonic, i quines cantades d'avaneres més emocionants, i quin festival de música més collonut. Això ens ha portat públics, diguéssim, més cultes, més excusats de gastar diners en aquest territori. Per tant, les avaneres han sigut una baula en aquest procés d'explicar aquest país no només com una destinació de sol i platja, sinó un país on s'hi poden fer moltes coses.
Martí, ha estat un plaer, i t'ho juro que a mitja hora més faria curt encara. Parlar amb tu sempre és una font de saviesa, de conèixer més la Costa Brava, de conèixer més tot el nostre entorn. Recordar només que sempre la cantada de Havaneres és el primer dissabte de juliol, sí?
Efectivament.
Martí, una abraçada ben forta des de COPE Catalunya i Andorra.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut un goig.
Doncs vinga, moltes gràcies a tu. I nosaltres, família, ens anem d'anar, ja ho sabeu, fem el programa des de el Giro King, que ara no m'ho sé massa, Giro King, el carrer Manel Bonmatí Romaguera, número 2 de Girona, i ja sabeu, això és migdia COPE, comarques gironines. Qui us ha parlat? El vostre amic Paco. Una abraçada ben forta. Fins dimecres que ve.